consecuencias que ha tenido a lo largo de la historia y en la actualidad.
¿Cómo ha influido esta posición dentro del contexto de la península en nuestra forma de vivir y en las costumbres de nuestras comarcas?
Visión más amplia de este tema, centremos antes que nada nuestra atención en las distintas facetas que presenta la situación geográfica de un país en relación con su problemática humana y económica.
Es un hecho demostrado históricamente que los países que se hallan en un lugar de tránsito dentro del mapa continental son los que más han recibido las influencias de los que han buscado un paso para las emigraciones.
Porque los hombres necesitan variar las condiciones de vida cuando éstas se muestran desfavorables.
No podemos continuar en estas tierras. La caza ya no aparece como antes. Las trampas que habíamos preparado están vacías y se ha terminado la carne de reserva.
Busquemos nuevos territorios más allá de las grandes montañas. He oído decir que siguiendo durante varias lunas hacia donde se oculta el sol, hay una comarca rica en animales.
Allí iremos. Pasaremos a través de las tribus vecinas. Si nos impiden la marcha, lucharemos con ellos.
Así debió suceder en aquellos remotos tiempos en que se produjeron las primeras emigraciones. El paso a través de otros territorios podía dar lugar a un tránsito temporal o quizás a una auténtica invasión.
No es extraño que desde que se formaran las primeras nacionalidades, cada estado se preocupara de señalar los límites territoriales, al igual que hacen los animales, para indicar a los posibles intrusos cuáles eran las fronteras que debían respetar.
Si rebuscamos un poco en la historia, comprobaremos que han existido diversos tipos de fronteras.
Las que señalan los accidentes naturales han sido las más utilizadas. Así el Imperio Romano se extendió hasta alcanzar las fronteras del Rin y del Danubio en Europa. Desde 1659, los Pirineos han constituido la frontera entre Francia y España.
En otras circunstancias, se ha tenido que señalar la frontera de una forma artificial. Los emperadores romanos mandaron arrasar 22 ciudades al norte de la capital para aislarla de las invasiones bárbaras, lugar que ha constituido las actuales lagunas pontinas.
Sin embargo, Aníbal, que logró atravesar en una agotadora marcha la cordillera de los Pirineos y los Alpes, tuvo que detenerse ante aquel obstáculo que presentaban las lagunas que formaban una auténtica barrera frente a la ciudad de Roma.
El antiguo imperio chino decidió construir la Gran Muralla, ya en el siglo III a.C., para detener las invasiones de los mongoles. A lo largo de 2.400 kilómetros se formó esta auténtica barrera natural como frontera contra los posibles intrusos vecinos.
Sin embargo, actualmente existen otros tipos de fronteras más fáciles cuando se trata de pueblos que viven en buena vecindad.
Así, entre los Estados Unidos y Canadá existe una frontera de más de 2.000 kilómetros trazada artificialmente siguiendo el paralelo 49 de latitud norte sin que haya producido conflictos.
No se puede decir lo mismo de los célebres paralelos 38 que separa la República de Corea del Norte y la del Sur, y el paralelo 17, que tantos conflictos ha producido entre la República Democrática y la República Nacional de Vietnam.
Tratados entre los estados fronterizos han provocado la creación de pequeñas nacionalidades llamadas almohadillas, pues ejercen una función de suavización de tensiones entre los poderosos que se disputan alguna franja de territorio.
Pensemos en la región de Lorena entre Francia y Alemania y en los pequeños estados independientes de Luxemburgo, Bélgica o Suiza en la vieja Europa.
Otros han nacido como resultado de restos de antiguas agrupaciones que al no ser adjudicadas a ninguno de los contendientes han formado naciones autónomas, tales como Andorra, San Marino, Mónaco.
La situación geográfica de estas naciones se ve influenciada evidentemente por los avatares que han sacudido los países vecinos. Su medio ambiente tendrá, por tanto, un carácter determinado por su localización.
Cierto que algunos de estos pequeños territorios, a lo largo de su historia, se han expansionado y han dado lugar a verdaderas nacionalidades. Tal es el caso de Castilla, que absorbió los reinos vecinos y dio lugar al núcleo esencial de la nación española.
Lo mismo podríamos decir de la Île-de-France con la vecina nación, o Brandenburgo con Alemania, el Ducado de Moscovia que dio nacimiento a la URSS, o las colonias británicas del este de América que originaron los Estados Unidos.
Pero sin duda será más interesante comprobar la importancia que ha tenido en estos aspectos la situación concreta de la provincia gerundense dentro del contexto patrio.
Para ello contamos con dos amigos, Carles y Elisenda, quienes nos ayudarán a conocer este aspecto del tema en nuestra provincia de Gerona.
Aquests seran menys turistes. Llegia aquest dia que el turista 1 milió li donaran una bufetada, en lloc del clàssic homenatge, per no ser el turista 2 milions. I doncs, què deu passar?
Elisenda, tu sempre estàs als núvols. Ja saps que hi ha una certa crisi per tota Europa i això repercuteix en el turisme.
Un moment, crisi vol dir que vas a la plaça a comprar i tot val 10 pessetes més, oi?
Sí, així és.
Doncs sí, noi, hi ha una crisi que espanta la terra. I llavors això deu ser Porta d'Espanya. La Porta d'Espanya, doncs, on queda?
Ah, doncs molt malament, és clar.
Per cert, d'on va venir això de Porta d'Espanya?
Fa uns anys l'Ajuntament de Girona va organitzar un concurs per a trobar un eslògan per a la ciutat. No n'hi devia haver de gaire bons perquè va guanyar aquest. Gerona, Puerta d'Espanya, meravilla en piedra.
Sincerament delirant.
I d'això ve l'assumpte. És clar que té una raó certa. La frontera per la que passen més persones i mercaderies a Espanya és la de la Jonquera, a la província gironina. Ella, junt amb la de Portbou, la de Puigcerdà i la de Coll d'Ares a Camprodon, constitueixen els passos de frontera a Girona.
I quins avantatges reporta Girona aquesta proximitat geogràfica amb la frontera?
Teòricament, això ja és important de cara al turisme. També ho és per al trànsit de mercaderies, encara que ara per ara ens trobem sovint amb la grotesca situació de que gèneres que venen consignats a la província han de seguir fent via fins a Barcelona a la terminal Tir i llavors tornar a Girona.
I per això volen arreglar-ho, no és veritat?
Tu has sentit a parlar del centre de Vilamalla, segurament. Doncs en aquest polígon es pretén crear un lloc on es podran inspeccionar còmodament els camions que venen i van a Europa sense que hagin de fer camí fins a Barcelona. Una de les aspiracions més importants de la província és que pogués tirar una via d'ample europeu, el ferrocarril, fins a arribar a Vilamalla. Llavors els trens arribarien còmodament fins aquí i podrien descarregar les mercaderies sense els problemes actuals.
Per altra part, aquesta porta té uns altres forats, no és això?
M'imagino que et refereixes a la porta aèria. Doncs sí, Girona té un aeroport a Vilobí que és una bona entrada, sobretot de cara al fet turístic. També tindrien de ser-ho els seus ports, però el trànsit marítim no estan prou adequats i reuneixen molt poques condicions per a l'afer.
Doncs és una llàstima, perquè totes les ocasions caldria esgotar-les al màxim. Com també caldria adequar horaris perquè l'aeroport servís de quelcom més que per transportar turistes.
Precisament ara han començat uns vols regulars a Madrid amb avió Caravel que poden tenir èxit. Fins avui no era interessant utilitzar aquesta porta aèria, doncs estava servida molt malament d'horaris i aparells de vol.
La terra dels nostres camps està empoltada de la sang dels guerrers que defensaren el país de les nombroses invasions que en tot temps s'han sofert.
Durant la dominació sarraïna, la comarca del Gironès, tant per les arrugues del terreny i per les alteroses muntanyes de Ponent com per la facilitat de comunicació amb l'Urgell i la Cerdanya, oferia un refugi segur als cristians, els quals, acampillats pel noble Arnau de Cartellà, senyor de Falgons, no deixaven en pau els invasors.
Alguns naturals d'aquesta comarca, per conservar llurs terres i altres béns, preferiren l'esclavitud mahometana a compartir la defensa de la pàtria i la fe amb els guerrers que s'havien arrecerat a les fales i a les balmes de les serralades de Finestres i Rocacorba.
Entre els llocs que aquells croats desitjaven posseir i defensar, hi havia un fondal anomenat Saldanvila, una vall acanalada oberta pel riu Matamors a Puigarnol, vora de Banyoles.
L'indret era estratègic de debò, perquè el servia de cap de pont per dominar el pla de Banyoles, com també per assegurar la retirada en cas de derrota en les freqüents sortides i cops de mà que duien a terme fins a l'Empordà. Per afermar aquell indret, construïren un petit castell al cim d'un turó que domina tota la rodalia.
Però quan els moros se n'assabentaren...
Concentrem tot l'exèrcit i anem a cercar la gent armada que trobem entre els cristians que han vingut a nosaltres. Hem d'apoderar-nos d'aquell punt.
Maria, Santa Maria! Feu que derrotem l'infidel, Santa Maria!
I una munió de muntanyencs vingué en auxili dels cristians acorralats, caiguent damunt dels infidels com una roca descalçada que s'estimbés.
La senyera de Cartellà i el panó de la mitja lluna es disputaven pam a pam en una lluita indescriptible aquell pas tan cobejat.
Al cap de poca estona, els cristians contraatacaven, tot fent fugir a l'enemic. Prou de l'arps intentaren refer-se, però els croats embestiren amb tot braó que, introduint el pànic i la dispersió a les rengles musulmanes, aconseguiren la victòria més esclatant i definitiva.
Segons la tradició, diu que amb els cristians lluitava Sant Maurici, el qual va aconseguir de Nostre Senyor que llargués 3 hores més de sol per a poder perdre els moros.
Una altra tradició assegurada que la sang d'aquell horrible mortaldat arribà a confondre amb les aigües del riu, el qual des d'aleshores porta el nom de Matamors, en memòria dels innumerables moros que perderen la vida en aquella gloriosa jornada.
També es diu que des d'aquella desfeta s'han vingut donant el nom de Puig Bataller al turó on els sarraïns tractaren inútilment de refer-se i que el fet d'anomenar-se Puig Arnol al poblet, que fou testimoni d'aquella memorable acció de guerra, es deuria potser a la circumstància d'haver estat donat en homenatge a l'invicte cabdill dels cristians Arnau o Arnol de Cartellà.
La llegenda afegeix que l'any 778, tenint Carlemany assetjada la ciutat de Girona, que es trobava en poder dels alarbs, se li presentà dit Arnau oferint-li el seu braç i els 2 seus braus muntanyencs portant una senyera roja i en el vell mig 3 targes blanques també de drap. El gran emperador, un cop va haver guanyat Girona, en recompensar els seus mèrits, feu escriure damunt el camp d'argent de les dites targes la salutació angèlica repartida d'aquesta manera. Damunt la primera hi posà Ave Maria, damunt la segona Gratia plena i damunt la tercera Dominus Tecum. Aquest era l'escut d'armes del senyor Cartellà.
Els poetes del nostre país s'han esdevingut a ser poetes més que en profunditat èpica. En aquesta gira al voltant dels nostres poetes no hi pot faltar-hi el que en el seu temps donà a la nostra costa mediterrània el singular i propi nom de Costa Brava. Ens referim a en Ferran Agulló, nat a Girona el 1863.
De Ferran Agulló ha escrit l'Octavi Saltor.
Pel seu mateix amor a la terra, esdevingué d'antuvi poeta de tot el que n'és expressió més pura. El sentiment popular tan afinadament interpretat per ell en les corrandes i el mar llatí, tantes vegades reflectit amb una incessant renovació molt modernitzadora en les seves estrofes. Agulló, mestre en gai saber, poeta per naturalesa i artífex per l'estudi, representa l'estabilització immortal d'algun dels aspectes més essencials de tot el lirisme del nostre renaixement.
Ferran Agulló fou poeta, periodista i comediògraf. Estudià dret, carrera que no exercí. A l'entrada del segle actual dirigí algunes publicacions i al fundar-se la Lliga Regionalista Catalana en fou secretari general i participà en política. Fou proclamat mestre en Gai Saber i era l'any 1893. I uns anys més tard publicà el primer llibre de versos.
Té Ferran Agulló tota una publicació de poemes de caràcter tradicional. Un dels seus més importants és el que li permeté guanyar la flor natural en els Jocs Florals de la seva ciutat. Era el 1932, un any abans de la seva mort.
La ciutat morta, de Ferran Agulló.
Bella ciutat voltada de muralles, en runes i enderrocs, on creix l'ortiga. Embossada amb les boires invernenques, trista i callada amb les desertes places de feixugues portades, on les ombres semblen trobar-hi llur repòs. Amb cases tancades sempre, com el cor amb geles amb el teu fred humit de ciutat morta. La calçobra glaçada s'aclivella en les cases ventrudes i regala com sa olor esmicolat. El pas ressona com en la nau d'un temple i fa tristesa veure, entre reixes rovellades, testos de roses mortes i clavellines grogues i per sobre les tàpies que s'arrunen els arbres alts i prims que el sol enyoren. Entro en la casa de família antiga. Fredes hi trobo les immenses sales i el pas incert de la serventa vella brand del trespol. A sota, les polsoses campanes de cristall, les flors i fruites i els brodats de vidrims de por tremolen. Desert de l'ample nau de l'alta església, deserts els claustres ressonants, les hores cauen del gòtic campanar, s'eixamplen solemnes en l'espai i s'esvaeixen enllà d'enllà fins als serrats que et volten. Sembles hostal que ha abandonat la vida, vianant-te constant que per la nova hagués deixat la carretera vella. M'hi gelo dintre teu i el fred el sento al moll dels ossos i en el cor. Tremol. I fugint la tristesa que en tu plana, tristesa de fossar, corro a l'alegre vida dels camps i de les viles noves, on l'avenir canta la balada de la mort, de les ànimes que esperen, i la fressa i la vida s'hi aparien com dos coloms en la niera pròvida.
Ferran Agulló és per Girona i les seves comarques no sols un dels lírics de la Renaixença, sinó el poeta que donà un nom avui de fama universal a la nostra costa llatina, la Costa Brava.
Expuesto el tema relativo a la situación de la provincia de Gerona como puerta de entrada en España, completado con una glosa de la figura ilustre de Ferran Agulló, que bautizó este trozo del litoral que tantos turistas han atraído.
Seguimos ahora contemplando aquellas maravillas que son el legítimo orgullo de los gerundenses.
Bellezas turísticas de nuestra provincia.
Un nuevo aspecto de las comarcas gerundenses que desglosamos.
La importancia del trasiego turístico para la promoción de un país.
Diversos aspectos que ofrece para nuestros amigos Carles y Elisenda.
Curiosidades relativas a las bellezas de Gerona.
Completado con la glosa de uno de nuestros más insignes poetas, Carles Fages de Climent.
Serán los espacios que podrán escuchar en la próxima emisión de
Página Abierta,
un programa que todas las semanas les ofrece la Casa de Cultura de Gerona a través de nuestras antenas.